Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir, vaig fer una entrevista amb en Jordi Savall. Admeto que vaig començar una mica cohibit. Estem parlant d'una de les primeres autoritats mundials en matèria de música antiga, amb més de 200 concerts a l'any per tot el món i amb uns coneixements d'història i música clàssica com no li he sentit a ningú. A mesura que l'entrevista avançava, la meva admiració anava creixent, no tant pel que sap aquest home, que, com he dit, és molt, sinó per la capacitat d'emocionar la gent que se l'escolta per la manera com l'explica. La proximitat amb ell feia que li pogués veure com se li dilataven les pupil·les i se li humitejaven els ulls quan explicava, per exemple, la seva experiència tocant al camp de refugiats d'Idomeni o la rebuda que li donaven els nens i nenes del camp només pel fet que algú anés senzillament a tocar-hi música i, per tant, a distreure'ls de l'avorrida monotonia que suposa no poder moure's d'aquell espai. O només pel fet de parlar segons quines composicions, com, per exemple, l'Heroica de Beethoven. Va dir: se m'estan erissant els pèls, se m'està posant la pell de gallina, i me'l vaig mirar, i era cert, a més. Costa trobar persones que, més enllà del seu ampli coneixement, siguin capaces de transmetre l'empassió. Persones que, com en Jordi Savall, s'emocionin i ho transmetin d'aquesta manera. Persones capaces de ser coherents, com quan va rebutjar, educadament, el Premio Nacional de Música, al·legant que no seria coherent que ell mateix acceptés un premi d'un estat que menys té, precisament, la música. En qualsevol país que posés en valor la cultura, en Savall seria un referent dins el seu àmbit, que ja ho és, però també seria un referent per la societat. I aquí és on, de nou, tornem a perdre per golejada. I parlant de golejada, menys Leo Messi i més Valentí Fuster, més Pau Casals, més Margarida Xirgo, més Jordi Savall. Si us plau, que així ens brilla el pèl. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb tot un equip de gent que anireu escoltant al llarg del programa, però d'entrada amb en Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí.
Bon dia. Divendres marcat per l'arribada d'un front que ens acompanyarà un parell de dies. Aquest matí començaran a arribar nuvolades i serà a partir de la tarda que es faran més denses. I seran aquestes nuvolades que a partir de mitja tarda i nit descarregaran alguna precipitació. Temperatures entre els 17 graus de màxima i els 5 de mínima. I demà dissabte, nuvolositat intensa i precipitacions fins al matí. Durant el dia no acabarà de fer net del tot i diumenge esperem algun núvol, però sense precipitació. Això sí, les temperatures seran una mica més baixes que els últims dies.
Gràcies, Martí. Doncs ara mateix la temperatura que tenim a casa nostra, amb aquesta humitat de la que parles prèvia a aquest front, la temperatura deia més de 8 graus positius que trobem a Santa Cristina d'Aro, que els trobem a la Bisbal, els trobem a Torroella, els trobem a Pals, els trobem a Albons, els trobem a Palafrugell. 8 graus positius, dèiem, per aquest divendres 3 de març del 2017. Comencem. I comencem, com sempre, amb el repàs informatiu del dia. Ja tenim a punt en Toni Selles i la Sílvia Pedret per repassar les notícies més pròximes.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Urbanisme insta Palafrugell a aturar les obres del Golfet fins que la justícia resolgui els recursos interposats.
Bon dia. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha instat a l'Ajuntament de Palafrugell a aturar les obres del xalet del Golfet fins que es resolguin els dos recursos presentats al contenciós administratiu per part de la Generalitat i l'associació Salvem el Golfet. Des d'Urbanisme veuen diferències d'interpretació en l'expedició de la llicència d'obres per part del consistori. De fet, aquest és el motiu pel qual la Generalitat va presentar el recurs contenciós administratiu que s'afegeix a l'interposat per l'associació Salvem el Golfet.
En el seu cas, l'entitat ho va fer després del silenci administratiu de l'Ajuntament perquè no es va pronunciar sobre la denúncia administrativa on demanaven que es paralitzessin els treballs. Urbanisme entén que ara cal que la justícia resolgui i que fins aleshores les obres s'haurien d'aturar. Si al final l'Ajuntament fa cas a l'advertència de la Generalitat, aquesta no seria la primera vegada que s'aturen les obres d'aquest xalet, i és que l'Ajuntament ja va obligar a parar-les l'octubre passat perquè la zona on s'havia de construir la piscina excedia dels límits permesos.
No sortim de l'àmbit urbanístic perquè Urbanisme també aprova el POUM de Castell-Platja d'Aro.
Un dels punts destacats que també ha aprovat la Comissió d'Urbanisme de Girona ha estat el POUM de Castell-Platja d'Aro, que havia estat anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir d'un informe desfavorable.
Urbanisme destaca que s'ha arreglat el punt que va provocar-ne la suspensió. Tot i això, el director general d'Urbanisme ha deixat clar que el contingut del POUM és el mateix i per això la comissió hi dona la seva conformitat.
I seguim. El Parc de l'Arbreda de Begur és obra dels guanyadors del Premi Pritzker d'Arquitectura 2017.
El Parc de l'Arbreda de Begur és una de les obres de l'estudi Olotí RCR Arquitectes, que acaba de guanyar el Premi Pritzker, considerat el guardó arquitectònic més important del món. El projecte convertia una arbreda en un parc de connexió entre la part antiga de Begur i la part nova, generava un espai cívic i equipat i establia una transició entre el sòl urbà i el corredor natural que acaba a la platja de Sarriera, que es va inaugurar el 2006. L'estudi format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta rebrà el premi dotat amb 100.000 dòlars el proper 20 de maig a Tòquio.
La reconversió de l'arbreda destaca per una gran àgora central de terra envoltada per vegetació a diferents escales i zones d'esbarjo i jocs. A més, a la part nord hi ha un gran edifici que és la principal entrada al centre. L'edifici que mira cap al poble i el seu castell ocupa actualment el punt jove. El projecte del Parc de l'Arbreda, com altres que han realitzat RCR Arquitectes, té en compte el seu entorn, un dels factors que el jurat ha tingut en compte per atorgar-los el premi.
Doncs amb els integrants de l'estudi RCR Arquitectes d'Olot parlarem en el supermatí d'avui en una entrevista que els hi farem d'aquí a una estona, just quan acabem aquest informatiu. Volíem ara enfocar-ho des del punt de vista que ens afecta més a casa nostra, amb aquest Parc de l'Arbreda de Begur, però com deia, d'aquí uns minuts l'estudi Olotí d'Arquitectura RCR, guanyadors del Premi Pritzker d'Arquitectura. Seguim, són les 8 i 6. Una cistella de bàsquet del Col·legi Guillem de Montgrí cau i fereix lleument una monitora.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la direcció del centre investiguen les causes de l'accident del passat dimecres. Una cistella de bàsquet del pati del Col·legi Guillem de Montgrí va caure i va ferir lleument una monitora. L'estructura tenia els quatre peus soldats a la base i ara els tècnics analitzen per què van quedar dessoldats. No els constava que aquesta cistella tingués risc de caure.
L'incident va produir-se cap a 3:15 de la tarda quan l'estructura de la cistella de bàsquet més propera al carrer del Roser va caure i va impactar amb una monitora que hi havia en aquell punt. Una unitat del SEM va desplaçar-se fins a l'escola, va atendre la dona i la va traslladar al CAP de Torroella, on se li van fer proves per descartar una ferida greu. Tant la pista de bàsquet com la d'handbol que hi ha al costat tenen la consideració d'espai públic, és a dir, que fins a les 5 de la tarda són utilitzades per l'escola, però a partir d'aleshores queden obertes al públic fins a 9:45 del vespre. Els caps de setmana estan obertes tot el dia.
Seguim, 10 agències de viatges descobreixen la zona de l'Empordanet.
Una de una d'agències de viatge descobreixen les activitats que poden organitzar a les Gavarres. El viatge els ha permès conèixer els diferents llocs inclosos en la propera campanya de promoció turística. El Terracota Museu, dos tallers de ceràmica, una experiència al voltant de l'oli i la necròpolis medieval de Sant Esteve de Canapost.
Anna Pijuan, agent d'ocupació i desenvolupament local, assegura que les agències valoren positivament la nova oferta turística de l'Empordanet.
De fet, els agents de viatge s'han mostrat molt sorpresos, agradablement, de tota la nova oferta turística que està proposant el territori. De fet, l'Empordanet és on hi ha la concentració més alta d'artesans de comarques gironines i també estem en un territori molt turístic.
La visita ha volgut destacar el turisme creatiu a través del qual el viatger pot fer la seva pròpia peça artesanal del territori que visita. S'ha organitzat en el marc del Pla Estratègic dels Municipis de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, Corçà i Ullestret. És el segon cop que els 5 municipis organitzen aquest tipus de visites encarades a les agències de turisme.
I acabem, augmenta el reciclatge a Torroella.
L'Ajuntament de Torroella calcula que el 2016 el reciclatge ha pujat fins al 47% al municipi. En total s'ha generat 8.300 tones de residus, 48 menys que el 2015. La recollida selectiva ha augmentat un 3%, mentre que el rebuig va disminuir 114 tones.
L'Ajuntament destaca l'augment notable de la fracció orgànica i de la recollida dels envasos, que va augmentar un 8% i un 4% respectivament. El consistori va voler apostar per la recollida selectiva de residus urbans i de rebuig, i aquestes dades semblen mostrar que està en el bon camí.
Fins aquí el resum de l'actualitat més pròxima. Tornem quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Passen 9 minuts de les 8 del matí. El Supermatí segueix avançant en el seu camí informatiu d'avui. I completem la mirada a l'actualitat repassant aquelles notícies més destacades de la resta de Catalunya, Espanya i el món amb en David Parreño.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Acaba un Mobile World Congress de rècord, David.
Bon dia. En els 4 dies que ha durat la fira hi han passat 108.000 persones. Això és un 7% més que l'any passat. Els visitants provenen de 208 països. S'estima que l'impacte econòmic del Mobile ha superat els 465 milions d'euros i ha creat 13.000 llocs de treball temporals. Prop del 55% dels assistents a la fira han estat executius de nivell sènior. Hi ha hagut més de 6.000 directors d'empreses. Un 23% dels assistents han estat dones. Això és una xifra que ha crescut un 14% respecte a l'any passat. A més, s'han acreditat 3.500 mitjans de comunicació i analistes del sector.
I seguim, la Fiscalia demana que no prescriguin els delictes del cas Palau.
Ho havien demanat tant els advocats dels exdirectius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Eguizaga, com els de l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. El fiscal també ha rebutjat un argument dels advocats, que era que l'actuació dels acusats no havia causat perjudici al Palau de la Música o als socis.
Seguim, els estudiants universitaris reclamen la baixada de les taxes turístiques.
Reclamen que es rebaixin les taxes universitàries. També volen que s'equiparin els preus dels graus universitaris amb els dels màsters. La jornada de vaga ha tingut un seguiment desigual per part dels estudiants. Els rectors de les universitats donen suport a les reclamacions que baixin les taxes.
Perdó, que hem dit les taxes turístiques, i estàvem referint-nos, òbviament, a les taxes universitàries. Són les 8 del matí, 11 minuts. L'economia espanyola creix.
L'economia espanyola va créixer l'any passat un 3,2%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. És un creixement igual que el de 2015, i és el que havia previst el govern espanyol. L'últim trimestre, l'activitat econòmica es va alentir una mica, sobretot per la inversió, sobretot la inversió de les empreses. Mentrestant, les exportacions van tenir un impuls. La indústria i la construcció van millorar el creixement, mentre que l'agricultura i els serveis es van frenar.
I continua el drama de Síria, Dani.
2.700 persones van morir el mes de febrer durant la guerra que hi està tenint lloc. Són 1.000 més que el gener, segons el balanç que ha fet l'Observatori Sirià dels Drets Humans. Aquestes dades demostren que les negociacions entre el govern sirià i l'oposició continuen sense poder frenar la violència que sacseja el país des de fa gairebé 6 anys. Els contactes per intentar avançar en el procés de pau van començar al desembre sense la participació de l'Estat Islàmic, que és un element clau en aquesta guerra civil.
I acabem. Ahir vam saber que Suècia restaurarà el servei militar obligatori.
El van suprimir fa 7 anys i aquest estiu el tornaran a instaurar. El govern suec de centre-esquerra assegura que ha pres la decisió perquè les necessitats de seguretat han canviat arran del rearmament de Rússia. El nou servei militar suec serà d'11 mesos i estaran cridats dones i homes nascuts el 1999 o més tard, però només es seleccionarà una part d'aquests. L'exèrcit de Suècia disposa ara de 50.000 efectius i, a banda de la tensió amb Rússia, el país té problemes per cobrir les baixes. En realitat necessita 4.000 soldats cada any, però només en troben uns 2.500. Els baixos salaris i la duresa de la feina dissuadeixen els joves de fer-se soldat.
Gràcies, Dani Cortés. Són les 8 del matí i 13 minuts. Anem amb els esports.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Perquè com cada divendres som a les portes d'un cap de setmana i a Ràdio Bisbal hi tenim preparat en Joan Baixeres amb el que repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Palamós ha de fer un cop de puny sobre la taula, Joan, bon dia.
Després de la dura derrota a Castelldefels, el degà de Catalunya torna a jugar lluny de Palamós per enfrontar-se al Sabadell B. Els arlequinats venen forts després de vèncer el Granollers per un ajustat 0-1. El Palamós necessita demostrar que és un equip sòlid fora de casa després d'una molt mala dinàmica a domicili. Només ha visitat dos cops el Sabadell B i sempre ha acabat empatant. La temporada passada el resultat va ser de 2-2 i fa dues es va empatar un. El més avantatjat dels dos ara mateix és el Palamós, que ocupa la mitja taula. En canvi, el Sabadell B, tot i que ja no és el cué de tercera, ho continua ocupant posicions de descens directe. La victòria serà més que obligada pels dos conjunts si volen millorar la seva temporada.
Seguim, Joan. El Bisbal Bàsquet necessita respirar.
El Bisbal Bàsquet s'haurà d'aixecar aquest dissabte davant el Sant Cugat si no vol caure en el descens. La gran patacada dels blancs, roig i negres en el municipal els va deixar contra les cordes en un últim tram de temporada que s'haurà de millorar a la força. Aquest dissabte, dels quarts de vuit del vespre, el Bisbal Bàsquet visita la pista del Sant Cugat amb la consigna de guanyar el partit. Ja fa jornades que els bisbalencs no celebren una victòria i vèncer el sisè classificat és l'única forma d'evitar el descens. Els locals venen de guanyar el Pia Sabadell amb un ajustat 76-78, però voldran demostrar que són molt forts a casa. El Bisbal, per contra, no té cap altra opció si vol mantenir-se a Copa Catalunya.
I seguim, una victòria per mantenir la tranquil·litat.
L'Ambó Garbí torna al Garbí Arena victoriós després de guanyar el GEC per 23-25. Jugar a casa sempre és senyal de grans gestes i els de Palafrugell voldran tornar a vèncer. Aquest dissabte, un quart de vuit del vespre, reben a les franqueses, que és el cinquè classificat, amb 24 punts. El Garbí és lluny dels visitants, però intentaran endur-se els dos punts per mantenir la calma i aconseguir la permanència. Les franqueses ve de perdre davant el líder, el Cambrils, per 28-35. Les ganes de recuperar força seran presents a Palafrugell i el Garbí haurà de donar-ho tot si vol fer embogir d'alegria la seva afició. La Marea Roja segur que estarà a punt per aquest dissabte i animar el seu equip.
I acabem, el líder de primera divisió visita el Vilanova.
El Club Hoquei Palafrugell ve d'una jornada increïble i recuperava el liderat aquest cap de setmana passat davant el Tordera. La punxada de l'Arenys de Munt contra el Barça per 0-2 donava ales als blanquinegres per recuperar la primera posició de la taula. Aquest dissabte, a dos quarts de nou del vespre, els baix empordanesos visiten el Vilanova per mantenir la línia i enfilar el camí cap a l'Hoquei Lliga. Els locals són vuitens amb 24 punts empatats amb els blaugrana. Les posicions privilegiades estan a molta distància, però el Palafrugell haurà de lluitar amb un rival fort a casa. No es podran adormir, si volen, el títol de primera divisió.
Gràcies, Joan Baixeres. Fins aquí la informació esportiva. Fins aquí el bloc informatiu del Supermatí d'avui. Recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar actualitzades al nostre portal informatiu radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
És un quart i dos minuts de nou. Anem amb l'agenda. Agenda d'activitat cultural lúdica festiva que encapçala la Bisbal, perquè la Bisbal encara aguanta el carnaval a la capital de la comarca, David Parreño.
Aquest dissabte surt la rua del Museu Terracota de la Bisbal, recorrerà els carrers 6 d'octubre, Avinguda Les Voltes i al Passeig Marimon Espré. Després, els voltors organitzen a les 11 una festa de carnaval al Pavelló Firal amb Oques Grasses, Green Valley i DJs Dan Attraction.
Seguim a Calonja, la gran rua serà aquest diumenge.
La gran rua de carrosses i comparses començarà a les 4 de la tarda amb el punt de sortida al pàrquing del Mas Barceló. Per animar el dia, les colles del municipi faran una despertada a les 7 del matí. A més, també destaquem el Carnaval d'Ullà aquest dissabte a la tarda al Centre Cívic amb animació i xocolatada.
I avui mateix també hi ha concert audiovisual d'òpera a Palafrugell.
Els amics de l'òpera de Palafrugell ens porten el 28è concert audiovisual d'òpera a la sala d'actes del Teatre Municipal. Tindrà lloc a les 7 del vespre amb l'òpera Genufa del txec Leoš Janáček.
I acabem, hi ha nit de cinema a Begur.
El Casino de Begur projectarà en el Faro de las Orcas avui a les 10 de la nit. Després fan un col·loqui amb Carol Sánchez. És una nova edició de la nit dels amics del cinema que organitzen cada mes a Begur.
Gràcies, David Parreño. És un quart i tres minuts de 9 del matí. I després del repàs a l'agenda del dia, és temps pel comentari. I un comentari que avui ve molt a tomb perquè ens el porta el cantant, però de professió arquitecte, Carles San José.
Que gran de Pigem i Vilalta, els RCR Arquitectes, hagin guanyat el Premi Pritzker és una magnífica notícia. Que l'arquitectura pogués centrar el debat informatiu al nostre país com ho ha aconseguit la cuina seria un canvi molt valuós per tots els arquitectes que volen fer bé la nostra feina. El gran problema de l'arquitectura és el gran desconeixement que en té la majoria de la gent. Que construir és car, o sigui, que és una gran inversió, ho sabem tots. El que no sabem tots és la qualitat que podríem arribar a obtenir sense ni tan sols augmentar aquest pressupost. Simplement posant el debat arquitectònic al centre de la discussió, interessant-nos per l'arquitectura, fixant-nos-hi més, adquirint més cultura arquitectònica, podríem millorar molt. El gran mèrit dels RCR ha sigut portar una visió radical sobre l'arquitectura a Olot, fer arquitectura amb vocació internacional en un racó del nostre país. Una arquitectura radical té sempre detractors. Tenir una arquitectura que compleixi tots i cadascun dels requeriments funcionals i que alhora sigui un plaer pels sentits amb el mateix preu de sempre és molt difícil. I aquí, a casa nostra, avui dia, ser radical amb l'arquitectura com han sigut els RCR significa complicar-se la vida, segur. Ells han fet molt per acostar l'arquitectura a la nostra societat. Espero que això serveixi perquè a la llarga sigui possible tenir una bona arquitectura. Una arquitectura estimada per la majoria dels nostres conciutadans. Una arquitectura que ens construeixi. Una arquitectura que sigui casa nostra. Per tot això, moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies, Carme, moltes gràcies, Rafael, gràcies, RCR.
El comentari del també arquitecte Carles San José i també músic. El supermatí de Ràdio Capital. Doncs en res, en un moment parlem amb en Rafael Aranda de l'estudi RCR.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Senyor Rafael Aranda, bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, en Rafael Aranda és un dels integrants d'aquest estudi RCR que fa just dos dies va ser reconegut amb el Premi Pritzker d'Arquitectura 2017. Parlarem amb ell, però abans fem una radiografia amb en David Parreño.
L'estudi RCR d'Olot ha guanyat el Premi Pritzker, el guardó més cobejat del món de l'arquitectura. A més de Rafael Aranda, l'estudi el formen Carme Pigem i Ramon Vilalta. El jurat considera que la seva feina mostra un compromís total amb els espais de creació i una autèntica harmonia amb el context on se situen els edificis. El premi coincideix en l'any en què aquest estudi celebra els 25 anys de trajectòria.
Rafael, en Carles San José, en el comentari que feia fa un moment, Carles també és arquitecte, i deia hem d'aconseguir que l'arquitectura formi part una mica de les nostres vides, la utilitzem sovint, i jo ho entronco amb una cosa. En el moment que això sigui així, deixarem de dir que el Pritzker és el Nobel de l'arquitectura per dir només el Pritzker?
Suposo que sí. En aquests moments, esclar, se li ha de posar aquesta coletilla, no? Perquè una mica les persones s'entenguin el valor que té aquest premi, que va ser un premi creat en l'any 79 precisament per fomentar, no?, aquest valor de l'arquitectura, no?
Bé, i abans que res, moltes, moltes felicitats de part de tota la gent que seguim una mica aquesta història.
Moltes gràcies a tots.
Em consta que vosaltres sabíeu des de mitjans de gener que rebíeu el Pritzker, però que no podíeu fer-ho públic.
Sí, precisament, és una de les condicions que te posen, que siguis capaç de mantenir-ho molt en secret. Pensa que jo fins i tot a la meva pròpia família no els hi vaig dir fins al mateix migdia, abans de que, només varen tenir que aguantar-se dues horetes, no? Uh-huh. Perquè precisament volen, no?, provocar aquesta expectació que hi ha en tot el món, de que se sap que el dia 1 de març, a les 9 hores a Chicago, una mica surt la notícia, no? Uh-huh.
Escolta, i vaja, i en el moment que t'ho van dir, perquè vosaltres sou tres socis, suposo que els altres dos socis els vas dir, escolta, jo amb ells els hi diré.
No, això clarament, vull dir que nosaltres tres, per descomptat, ens ho teníem que dir. Però ja t'he dit que fins i tot varen trucar a la Carme i li varen dir, abans de dir-li, li varen dir, escolta, estàs en un lloc sola, estàs no sé què, bueno, o sigui, li varen posar una sèrie de condicions abans de dir-li, eh? O sigui, bueno, va ser així, i és d'aquesta manera.
Escolta, nosaltres som una ràdio del Baix Empordà, vosaltres som un estudi de la Garrotxa, intentant escombrar una mica cap a casa, vam dir, hosti, aquesta gent són els que van fer el Parc de l'Arbreda de Begur, no sé si recordeu com va anar aquesta intervenció.
Bueno, fa molts anys d'això, no? Sí. Bueno, nosaltres, i ara, de veritat, agraïm molt, pues, bueno, en tots aquests anys, que ja són 30 anys, o sigui, que bueno, pensa que fa un mes encara, bueno, vàrem celebrar el nostre 30 aniversari, no?, de ser arquitectes. I agraïm molt, no?, en tots aquests anys, totes les persones que han volgut donar-nos la seva confiança, de tot tipus, eh?, o sigui, des del client petit, des de la institució, i després, bueno, des dels industrials, que també els hi han complicat la vida, demanant-los que facin coses que no estan acostumats a fer-ho. A veure, tothom, de veritat.
Pregunta, bé, des d'ençà que s'ha conegut aquest reconeixement, aquest guardó, com ha canviat la vostra agenda d'encàrrecs o de peticions o de consultes de feina?
No, això pensa que encara no ha succeït, però també som gent que no és la nostra intenció modificar d'alguna manera el nostre full de ruta, no? Vull dir que, bueno, som gent que ens vàrem traçar un camí i que, bueno, que l'anem fent, però sense aspirar a fer grans edificis. No ens ha mogut mai ni l'encàrrec gros, petit, ni molt o menys pressupost, sinó més aquesta cosa de bueno, de que la persona que vol confiar en tu vulgui fer un pas més, no? Sigui la intervenció que sigui, no? El que ens interessa precisament és, pues, bueno, no repetir-nos, i al contrari, no? Enfrontar-nos a nous reptes, no?
Escolta, en el moment actual en el que vivim, en el que sobretot la informació viatja a través d'internet, i a internet hi ha moltíssima informació, i per tant, per poder-la classificar, és habitual trobar-nos llistes de coses, no? Les 100 millors no sé què, les 10 millors no sé quantos. És habitual també, quan es parla d'arquitectura, parlar estrictament d'edificis icònics. És molt fàcil trobar-se els 10 edificis més lletjos de no sé què. I l'altre dia jo vaig topar amb una llista d'aquestes que era els 10 edificis en construcció més alts del món, en el qual el primer era una torre que s'està construint a l'Aràbia Saudita, 7 edificis més d'aquests 10 eren gratacels que s'estaven construint a la Xina. La meva pregunta és, em fa la sensació que hi ha una competició, diguem-ne, d'arquitectes o de promotors per veure qui fa l'edifici més icònic, qui fa l'edifici més alt, qui fa l'edifici més no sé què. I em sembla que es parla més d'això que de la funcionalitat de l'arquitectura.
Però tot això ja és d'un temps passat, eh? O sigui, pensa que ja no és això el que està movent, doncs, bueno, fins i tot, bueno, en llocs que fins i tot això havia sigut l'important, s'estan adonant que aquest no és el camí, eh? O sigui, ja estan intentant redreçar.
Jo vaig al·lucinar, amb aquest edifici de l'Aràbia Saudita, una torre de 1.000 metres, 1.000 metres d'alçada.
Ja, però tot això és el passat. Sí, vull dir que això ja és de... ja són projectes que ja els hi ha passat el temps. Així de clar. Precisament nosaltres creiem, bueno, i una mica és el que s'ha valorat de la nostra obra, no? Que és una obra, pues, bueno, és una obra forta, que fa sentir, però que no té una presència. L'altre dia encara ho dèiem, no? Nosaltres tenim moltes intervencions que fins i tot no tenen façana, no? Precisament aquí mateix al Baix Empordà, aquí a Palamós, tenim les bodegues de Belloc, que és una peça, doncs, bueno,
que està integrada, o sigui que bueno, va ser una peça que la vàrem clarament, doncs, bueno, inserir en el territori, no? Bueno, són altres temps els que estan vinguent, no? Més propers, això que t'he dit, més propers al paisatge, sense tanta presència, més... que bueno, són espais més cap endins, bueno, que poden commoure, etc, etc.
Just ara que has esmentat les bodegues aquestes Belllloc, me les estava mirant i realment sí que és veritat que passen molt desapercebudes justament per això, no? Per la integració amb el seu entorn, que és una aposta que vosaltres heu fet sempre, Rafael.
Sí, però ja t'he dit que no amb una voluntat immediata de dir no s'ha de veure la peça, al contrari, no? Nosaltres sempre hem llegit el paisatge d'una manera entenguent que el paisatge sense la intervenció era una cosa, però que amb la intervenció precisament no ha de perdre les qualitats d'aquest paisatge, sinó que la intervenció te l'ha de fer entendre. No sé si m'explico, m'entens, eh?
Sí, perfectament. Això entronca... ahir, a la tarda, vaig tenir el plaer immens de poder entrevistar en Jordi Savall, músic, historiador de la música, musicòleg... Sí. I em fa gràcia perquè em fa la sensació que escoltant-te tu és com si l'escoltés amb ell, perquè ell parlava també de la necessitat d'interpretar, ell és especialista en música antiga, i ell parlava molt, deia, ostres, hem d'intentar que la interpretació de la música antiga, o sigui, ell no, mentida, deia, no hi ha música antiga, hi ha música escrita en altres temps i nosaltres hem de mirar de preservar-la al màxim i d'interpretar-la al màxim perquè no es desvirtuï el llegat històric, però al mateix temps la podem reinterpretar en clau de, escolta, estem al segle XXI i varien instruments i varien maneres de fer. I em fa gràcia perquè aquest discurs que m'estàs fent entronca molt amb el que em feia el mestre Savall, també.
Sí, o sigui, bueno, i la història ens ha demostrat això, vull dir que no hi ha la necessitat de contraposar-te ni... Precisament el que hi ha és aquesta voluntat, i que crec que seria lo maco, bé, les catedrals se feien al llarg del temps, sense tu fins i tot, doncs bueno, sí, vas llegint, no?, una mica tots aquests processos, però es van entrellaçant bé, no? O sigui, bueno, és una continuïtat harmònica, no? És un equilibri, no?
Bé, escolta, com ja heu acabat de celebrar-ho o què?
Sí, vull dir, nosaltres som gent tranquil·la, això que, bueno, ens vàrem deixar anar amb música electrònica el dia de, bueno, l'hora...
Com? Que diu, us vàreu deixar anar?
Bueno, vull dir que, bueno, la gent de l'oficina, pues, bueno, va muntar, sí, que a les 4 de la tarda tinguéssim una gran pantalla, que, bueno, vàrem fer aquesta festa, sí, ja la vàrem fer.
Molt bé.
Dia, no?
Digue'ns, no sé, ara no tinc coneixement si hi ha algun altre espai al Baix o a l'Alt Empordà que hagueu fet vosaltres i que sigui visitable, perquè jo ja t'aviso ara que aquest cap de setmana me'n vaig a veure aquest celler Belllloc, que no el coneixia,
sí.
A mi m'agrada molt el vi i m'agrada molt l'arquitectura, i aquest cap de setmana ja tinc plan.
No, aquesta peça és una de les peces maques. Després el parc de l'Arbreda, per nosaltres també va ser molt important en el seu moment. No, bueno, i ara estem que fa molts anys que estem amb el projecte de les caves de Peralada, les noves caves, que, pues, bueno, a veure si comencem l'obra aviat, perquè, bueno, perquè és un projecte que fa anys que el tenim a sobre la taula, ha anat passant per diferents fases, no?
Rafael Aranda em preguntava, bé, em preguntava no, pensava quan us van donar aquest Pritzker, pensava, es pot fer arquitectura, diguem-ne, d'àmbit mundial des d'Olot?
Sí, aquest va ser el nostre somni fa 30 anys, quan ja vàrem decidir venir a Olot, i que en aquells moments professors de l'Escola d'Arquitectura ja ens van dir que l'arquitectura que teníem que fer ja l'havíem feta, i aquest va ser el nostre somni, precisament ha sigut la nostra força. O sigui, nosaltres, gràcies a tenir els peus aquí, entendre una mica el paisatge, entendre pues, bueno, el valor dels materials, sempre tenim en el cap, no?, paisatges que ens envolten, una faixada d'en Jordà amb tota la seva profunditat, en tot aquest espai sense límits, en tota aquesta topografia, la pedra volcànica, la casa de pagès pròpia d'aquí de la zona, amb tota la seva lògica constructiva. Tot això són, és aquest pòsit que a nosaltres ens dona per poder després volar i poder fer propostes a nivell universal, no?
Uh-huh. A més, a Olot, que són una mica, jo sempre he dit que Olot és una ciutat que podria estar desconnectada de la resta del país i seria una ciutat allò autònoma i autosuficient, eh?
Bueno, no sé, però a nosaltres ens atrau aquest fet, no? Sempre aquesta cosa, i que ha sigut el que s'ha valorat en aquest jurat ha valorat aquest fet del local, però amb aquesta mirada universal.
Acabem, Rafel, només una última qüestió. L'arquitectura, durant una època molt llarga i gris, a més, va ser vista com una cosa estrictament funcional. Durant una època molt, molt, molt ampulosa, va ser vista com un gest d'ostentació. Quin és el lloc que hauria d'ocupar, diguem-ne, en el nostre dia a dia, en la societat? Quin reconeixement li hauríem de donar a les persones a l'arquitectura, més enllà d'entrar inconscientment en un edifici i sense ni tan sols pensar-hi?
A nosaltres, precisament, ens agrada, no?, entendre que l'arquitectura és crear atmosferes, no? Atmosferes vol dir espais que facin sentir a la persona, no?, que d'alguna manera sigui aquesta suma d'interior i d'exterior, no?, que estigui molt, molt propera a la natura, en el sentit que te faci sentir el cicle vital de la vida, no?
I encara una última cosa, parlant un dia amb la meva parella, passejant per Barcelona, deia, ostres, ella es dedica a això de l'interiorisme i a la construcció d'espais, eh? I em deia, ostres, és que si t'hi fixes, a principis del segle XX, el modernisme feia que fins i tot els edificis de pisos, no?, de cases populars on vivia la gent, estaven més ornamentats, estaven més treballats i primaven molt l'estètica i basada en el modernisme, no?, en aquests valors de la natura, i em deia, i ara quan es fa un bloc de... ara ja de fa temps, però quan es construeix un bloc de pisos pensat per persones, no es té en compte aquest factor de preciosisme estètic. I això per què és? Perquè quan es fan edificis grans, edificis públics, edificis institucionals, sí que es busca que siguin edificis molt singulars, i en canvi en l'arquitectura popular no és així.
Nosaltres creiem que no hauria de ser així, no? Creiem que precisament un dels paràmetres que defineix la bona arquitectura és la bellesa, no? La bellesa entesa com aquesta, doncs, bueno, com aquesta proporció harmònica, com aquest equilibri de materials. O sigui, creiem que hem de tornar a creure en la bellesa.
Que hem confós l'austeritat amb la pobresa estètica, potser, eh?
Sí, 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 és així. I la funcionalitat, no? Bueno, les coses han de ser funcionals, però no per això han de deixar de tenir aquesta component de bellesa.
I estem 100% d'acord. Rafel Aranda, arquitecte de l'estudi RCR, guanyadors del Premi Pritzker d'Arquitectura 2017, gràcies per atendre la nostra trucada. De nou, moltes felicitats i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots.
Vinga, fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Ara passen 3-7 minuts de 8:45 del matí.
Time to roll. Light, una peça molt més electrònica que el seu primer disc i de la qual ja en podem veure el seu videoclip.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Yeah.
doncs, primer els Clean Bandit amb la veu de la Jess Lyne i amb la cançó amb la que els vàrem conèixer, el Rather Be. I ara el supermatí de Ràdio Capital sonant encara una de les darreres produccions del productor, cantant i músic Jason Derulo, que és aquesta que esteu escoltant de fons encara i que porta per títol Kiss the Sky. Falten 11-10 minuts ara mateix perquè siguin les 9 del matí. Ens hi acostem una mica més amb la Dua Lipa i aquesta que es diu Blow Your Mind. Déu-n'hi-do, nosaltres ens agrada aquesta dona, la Dua Lipa, ens agrada la potència vocal que té a l'hora de cantar i la força i l'èpica de les seves cançons. Dua Lipa, el supermatí, amb aquesta que es diu Blow Your Mind, a punt de tancar el programa d'avui. I ho fem, com sempre, amb un repàs informatiu de les notícies més pròximes, però també explicant-vos una última hora que hem sabut just fa uns moments. Segons explica el digital El Confidencial, l'advocat Miquel Roca hauria pagat una queixalada de l'11% a Convergència Democràtica a les 24 hores de rebre una adjudicació. De moment en sabem el titular, anirem veient com evoluciona aquesta notícia. Ara anem al repàs de les notícies de casa amb en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Urbanisme insta Palafrugell a aturar les obres del Golfet fins que la justícia resolgui els recursos interposats, Toni.
Bon dia. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha instat a l'Ajuntament de Palafrugell a aturar les obres del xalet del Golfet fins que es resolguin els dos recursos presentats al contenciós administratiu per part de la Generalitat i l'associació Salvem el Golfet. Des d'Urbanisme veuen diferències d'interpretació en l'expedició de la llicència d'obres per part del consistori. De fet, aquest és el motiu pel qual la Generalitat va presentar el recurs contenciós administratiu que s'afegeix a l'interposat per l'associació Salvem el Golfet.
En el seu cas, l'entitat ho va fer després del silenci administratiu de l'Ajuntament perquè no es va pronunciar sobre la denúncia administrativa on demanaven que es paralitzessin els treballs. Urbanisme entén que ara cal que la justícia resolgui i que fins aleshores les obres s'haurien d'aturar. Si al final l'Ajuntament fa cas a l'advertència de la Generalitat, aquesta no seria la primera vegada que s'aturen les obres d'aquest xalet, i és que l'Ajuntament ja va obligar a parar-les l'octubre passat perquè la zona on s'havia de construir la piscina excedia dels límits permesos.
També en l'àmbit urbanístic, perquè la mateixa Comissió d'Urbanisme aprova el POUM de Castell Platja d'Aro.
Un dels punts destacats que també ha aprovat la Comissió d'Urbanisme de Girona ha estat el POUM de Castell Platja d'Aro, que havia estat anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a partir d'un informe desfavorable.
Urbanisme destaca que s'ha arreglat el punt que va provocar provocar-ne la suspensió. Tot i això, el director general d'Urbanisme ha deixat clar que el contingut del POUM és el mateix i per això la comissió hi dona la seva conformitat.
Les 8:54, l'arquitecte Rafael Aranda de l'estudi RCR ha explicat al Supermatí com van viure el moment en el que es va fer públic que havien estat guardonats amb el Premi Pritzker d'Arquitectura, recordem, el guardó més prestigiós a nivell internacional.
Vull dir, nosaltres som gent tranquil·la, això que, bueno, ens vàrem deixar anar amb música electrònica. Bueno, la gent de l'oficina, pues, bueno, va muntar, sí, que a les 4 de la tarda tinguéssim una gran pantalla, que, bueno, vàrem fer aquesta festa.
L'arquitecte de l'estudi Olotí destaca que la seva proposta no busca grans edificis que trenquin amb l'entorn, sinó que és precisament la integració amb el paisatge i la cura per la utilització de materials i formes autòctones per integrar les seves obres, el que ha estat valorat pel jurat. En aquest sentit, Aranda afirma que viure a la Garrotxa potencia aquest fet.
I entendre una mica el paisatge, entendre pues, bueno, el valor dels materials, de sempre tenim en el cap, no?, paisatges que ens envolten, una feixada d'en Jordà amb tota la seva profunditat, en tot.
Al Baix Empordà, l'empremta de l'estudi RCR es pot veure, per exemple, al celler Bell Lloc de Palamós i també al Parc de l'Arbreda de Begur, Sílvia.
La reconversió de l'Arbreda destaca per una gran àgora central de terra envoltada per vegetació a diferents escales i zones d'esbarjo i jocs. A més, a la part nord hi ha un gran edifici que és la principal entrada al centre. L'edifici que mira cap al poble i al seu castell ocupa actualment el punt jove. El projecte del Parc de l'Arbreda, com altres que han realitzat RCR Arquitectes, té en compte el seu entorn, un dels factors que el jurat ha tingut en compte per atorgar-los el premi.
L'estudi format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta rebran aquest premi dotat amb $100,000 el proper 20 de maig a Tòquio. Són les 8:56. Una cistella de bàsquet del Col·legi Guillem del Montgrí cau i fereix lleument una monitora.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la direcció del centre investiguen les causes de l'accident del passat dimecres. Una cistella de bàsquet del pati del Col·legi Guillem de Montgrí va caure i va ferir lleument una monitora. L'estructura tenia els quatre peus soldats a la base i ara els tècnics analitzen per què van quedar dessoldats. No els constava que aquesta cistella tingués risc de caure.
L'incident va produir-se cap a 3:45 de la tarda quan l'estructura de la cistella de bàsquet més propera al carrer del Roser va caure i va impactar amb una monitora que hi havia en aquell punt. Una unitat del SEM va desplaçar-se fins a l'escola, va atendre la dona i la va traslladar al CAP de Torroella, on se li van fer proves per descartar una ferida greu. Tant la pista de bàsquet com la d'handbol que hi ha al costat tenen la consideració d'espai públic, és a dir, que fins a les 5 de la tarda són utilitzades per l'escola, però a partir d'aleshores queden obertes al públic fins a 9:45 del vespre. Els caps de setmana estan obertes tot el dia.
I 10 agències de viatges descobreixen l'Empordanet.
Una desena d'agències de viatge descobreixen les activitats que poden organitzar a les Gavarres. El viatge els ha permès conèixer els diferents llocs inclosos en la propera campanya de promoció turística. El Terracota Museu, dos tallers de ceràmica, una experiència al voltant de l'oli i la necròpolis medieval de Sant Esteve de Canapost.
Anna Pijuan, agent d'ocupació i desenvolupament local, assegura que les agències valoren positivament la nova oferta turística de l'Empordanet.
De fet, els agents de viatge s'han mostrat molt sorpresos, agradablement, de tota la nova oferta turística que està proposant el territori. De fet, l'Empordanet és on hi ha la concentració més alta d'artesans de comarques gironines i també estem en un territori molt turístic.
La visita ha volgut destacar el turisme creatiu a través del qual el viatger pot fer la seva pròpia peça artesanal del territori que visita. S'ha organitzat en el marc del Pla Estratègic dels Municipis de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, Corçà i Ullastret. És el segon cop que els 5 municipis organitzen aquest tipus de visites encarades a les agències de turisme.
I acabem perquè augmenta el reciclatge a Torroella.
L'Ajuntament de Torroella calcula que el 2016 el reciclatge ha pujat fins al 47% al municipi. En total s'ha generat 8.300 tones de residus, 48 menys que el 2015. La recollida selectiva ha augmentat un 3%, mentre que el rebuig va disminuir 114 tones.
L'Ajuntament destaca l'augment notable de la fracció orgànica i de la recollida dels envasos, que va augmentar un 8% i un 4% respectivament. El consistori va voler apostar per la recollida selectiva de residus urbans i de rebuig, i aquestes dades semblen mostrar que està en el bon camí.
8:59, tenim temps encara per fer un apunt de la previsió meteorològica, Martí.
Avui un dia marcat per l'arribada d'un front que ens acompanyarà un parell de dies. Aquest matí començaran a arribar nuvolades i serà a partir de la tarda que es faran més denses. I seran aquestes nuvolades que a partir de mitja tarda i nit descarregaran alguna precipitació. Temperatures entre els 17 graus de màxima i els 5 de mínima. I demà dissabte, nuvolositat intensa i precipitacions fins al matí. Durant el dia no acabarà de fer net del tot i diumenge esperem algun núvol, però sense precipitació. Això sí, les temperatures seran una mica més baixes que els últims dies.
El supermatí d'avui acaba aquí. Que tingueu molt bon cap de setmana. Abans, però, evidentment, gràcies a tot l'equip que el fa possible i, sobretot, gràcies a totes aquelles persones que ens feu confiança cada dia a través d'aquest programa.
Supermatí amb en Miquel 40.
Bon cap de setmana.